9 i 20 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir. De fet, ja ha començat fa uns minuts, però ara ja estem en antena. Tenim amb nosaltres en Carles Cabanes, en Josep Maria Balcells i en Jordi Piella. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
No sé si començar a parlar de futbol o de la notícia que publica avui El País. Vaja, no sé com començar.
Si Jordi, som de notícia positiva, començaria pel futbol.
Doncs va,
no?
Parlem del futbol, així...
Bueno, el futbol...
Positiva, diria... positiva, Jordi,
sí,
així,
en parèntesi,
sí.
Sí, jo crec que al final...
Vam perdonar, diuen, que vam...
No, clar, jo crec que vam perdonar expressament perquè tindrà un bon taquillatge aquí, no? Ells ja estan eliminats, és a dir, ja t'ho dic jo, estan eliminats de cap, perquè no guanyaran aquí ni bojos, perquè és un futbol avorrit, un futbol d'individualitats, i el nostre és una obra d'art. És a dir, ahir era futbol artista, és a dir, no és futbol.
Però va ser un partit maco,
Molt maco, molt discret.
Tens, molt, sí. Molt viu, i al final, però molt tens, És a dir,
sí, se feia posar els nervis. Sí, i no em vaig a dormir, ni tal, igual. O sigui,
et vas a dormir?
No em vaig a dormir, normalment. Sí.
De l'esbaramenta i de la tensió costa després de dormir, si t'has...
Sí. Clar, jo veig molt optimista.
Jo vaig veure una mica el resum després, perquè jo no sóc futbolero, i bueno, continuo meravellant-me del xiqui... No, com es diu aquell? Del Patxi... No. D'aquell del Madrid, que és un marrano...
El Xavi Alonso.
Ja fa temps que el veig, que és un marrano, perquè, a més, si fas una cosa...
Calla, no?
Accepta-ho, que potser t'has equivocat, que potser, mira, t'has entrebancat, el que sigui, no, però més, encara amb aquella arrogància de dir, apa...
Però ja fa molt de temps que juguem total impunitat
aquest
senyor,
molt,
i ha costat
molt
treure-li aquest, la careta.
El Pepe s'ha emportat més, perquè és més espectacular el que fa el Pepe, però aquest les va fumant així...
Jo vaig reconciliar amb el Pinto.
Jo també no soc molt pinto, però la parada va estar molt bé.
Va fer dues parades.
Home, estàs un personatge peculiar per sortir 5 o 6 vegades l'any i intentar-ho fer bé. No deu ser fàcil, el seu paper, malgrat que estiguis allà a la banqueta. Però
nosaltres anem tan de sobrats que juguem amb 10. Però el Pinto és una cosa més.
De decoració.
Anem sobradíssims que no vegi.
Podríem posar una cortina allà a la porteria, no? I tancat.
Vaja, així que superarem l'eliminatòria, doncs, escolta.
Hombre,
ja podem plegar. Ja podem plegar. Va, anem a fer el cafè o el que sigui, no?
Escolta, és el més segur que tenim en aquest país, tu. Descansem una mica, si el referent Barça encara no ens decepciona.
No, exacte.
I per tant, doncs...
A l'equip...
Ens decepcionen moltes coses
i ara portem uns quants anys, no?, amb aquesta eufòria.
Sí.
I a mi el que més m'agrada és quan parles amb gent de fora de Catalunya, per exemple, amics estrangers que puguis tenir, i quan parlen del Barça se'ls cau la bava. I diuen, ostres, que bé que ho feu, veig el futbol els caps de setmana i veig el Barça expressament perquè m'agrada el futbol, i vaja, i omple d'orgull, no? Veure que hi ha gent que expressament doncs, dedica una estona al cap de setmana, per exemple, el Marco Van Basten aquest cap de setmana va fer unes declaracions que... vaig trobar en un tuit i les vaig confirmar, que diu, jo quan miro el partit del Barça al cap de setmana, després ja apago la televisió perquè millor que aquest futbol ja no n'hi ha cap. I que ho digui un jugador de la seva categoria, doncs home...
És cert.
Però és l'elegància que diu Jordi, és aquest art d'una elegància extraordinària.
Juguem espectacularment i jo que vaig al camp puc dir-te que està plegat d'estrangers. O sigui, l'empresa del Sandro Rossell que ven entrades es mou molt.
Viagogo.
Sí.
Que per ser els mitjans de comunicació podrien explicar-ho de tant en tant,
Exacte, ho podria explicar de tant en tant. Home, l'empresa que ven les entrades de segona mà, que per cert es ven a segons quins estancs i segons quins puestos, és l'empresa del Sandro Rossell que es diu Viagogo.
Sí. Ell va explicar abans de les eleccions que tenia un 5% d'aquesta empresa, una empresa que es dedica a la revenda d'entrades.
Ah, mira, està prohibit això, no?
És divertit o fa...
Sí. Ja hi hem arribat.
No, és molt entretingut. Perquè
ja hi hem arribat.
Tu ets soci del Barça i vols aconseguir una entrada per anar a veure el Barça-Madrid i és impossible. No. Encara si vas a la web aquesta, normalment
Cap
ho trobes.
Cap problema. I, a més, si fas el seient lliure, et paguen doncs, un 10% o un 20%, com 30% segons el partit, que del que realment ells venen l'entrada amb taquilla, perquè clar, ell la ven més recargada. Allò que diu que està prohibit, doncs nosaltres, mira, Estats Units, com que no hi està prohibit, ell ho còpia del model americà, perquè sabem que és un president, vull dir, que és molt amic del Teixeira i que cobra comissions i no sé què, vull dir, que ara li sortiran, doncs bueno, és un president, vull dir, que domina el mercat americà i pensa que aquí les lleis són americanes i no s'està prohibit, però bueno, ningú, escolta'm,
no, el que passa és
ni un diari esportiu obre la boca, ni un diari res, els diaris... escolta'm, estem a mort amb el president i...
Ara, si un president del Barça, un expresident del Barça, es tirava a la piscina amb un puro, això en un casament, sortia en portada. Sí, ara, per exemple, ahir,
un poc solta.
Abans d'ahir va sortir un article al France Football que explicava com el Qatar presumptament ha comprat els vots necessaris per obtenir el Mundial. I una de les persones que sortia en aquest reportatge, dels 10 que havien tingut influència, era el president del Barça.
Ahir
llegies...
I el Guardiola, exacte. Sí. De fet, els dos, cada vegada que van a Qatar es queden dos dies més. Vull dir, no,
i ahir llegies segons quins diaris i no hi havia cap mena de referència. I pensava, o el periodista no s'ha llegit l'article, que m'estranya, o algú té intenció que el nom no aparegui. No direm el nom del diari perquè ens el podem imaginar, però vaja.
Bueno, no, home, això és com tot. Tots aquí venerem. Jo estic orgullós de que hi hagi aquests resultats i que el Guardiola hagi tingut això, però bueno, vull dir, hem vist fitxatges, per exemple, el del Jordi Alba, espectacular, però doncs, hi ha un Song, un Alexis, que estem intentant aquí forçar-ho. I, home, jo preguntaria qui és el representant d'aquests jugadors, no? Jo crec que és germà de l'ex-entrenador. Ah, és a dir, ostres, vull dir, som tontos, però tant, no, al final, vull dir, no sé, són apreciacions crítiques, perquè jo sóc del Barça i m'encanta com juga el Barça, eh?
Algun comentari més o passem a parlar del País? Del País vull dir del diari, que publica una mica. Va, comencem pel diari El País, que publica avui els presumptes comptes manuscrits dels extresorers del PP, Luis Bárcenas i Álvaro Lapuerta, en què reflecteixen pagaments periòdics a dirigents del partit entre el 1990 i el 2009, a més també de donacions per part de diversos empresaris, la majoria constructors, entre els quals, atenció, hi ha tres imputats pel cas Gürtel. Amb el títol Els papers secrets de Bárcenas, el diari publica alguns dels apunts en què s'especifiquen les quantitats exactes atorgades a diversos membres de la cúpula popular, entre els quals hi ha el president espanyol Mariano Rajoy, que hauria començat a rebre diners des del 1997 amb pagaments fixes que sumaven fins a 25.200 euros l'any. Al principi surten en pessetes, imaginin, i després surten amb euros en aquests comptes. L'actual secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, també hauria rebut diners a partir del 2008 i quantitats també n'haurien rebut Ángel Acebes, Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos. També Rodrigo Rato i Jaime Mayor Oreja. I segons el diari, totes aquestes persones que surten a les anotacions de Bárcenas neguen haver rebut aquests pagaments. Ho dic perquè també quedi clar que ells neguen. Ara, et llegeixes avui al País i els comptes estan molt ben escrits a més a mà i vaja.
Queda algú que no hagi rebut?
Era la cúpula. Entraves a la cúpula, representa, segons aquestes informacions haurien rebut diners.
És la nostra teoria d'aquí de les tertúlies, de que els partits es basen en la cúpula i la xusma, vull dir que els militants que és la xusma, la cúpula funciona tancada i la feina que tens tu per entrar i cobrar aquest sobre cada mes, vull dir, això és evident. Jo no comparteixo molt mai la línia editorial genèrica del País, però reconec que és un diari de prestigi. Això si ho hagués publicat al Mundo, la veritat és que diria, bueno, aquesta gent ho ha fet ells aquest cap de setmana. A canvi, el País serà un diari serio i respectable, amb la qual cosa... Ara bé, escolta'm, tornant a el que anàvem, aquesta gent està fent aquestes actituds des de fa molt temps. Ve a ser, aquesta gent és la mateixa línia que parlàvem del Duran Lleida. Duran Lleida diu, no hi ha finançament irregular del partit. Ara ho ha reconegut el jutge, evidentment, ho ha tingut que posar amb l'auto, que no venia a compte, però ha tingut que posar-ho allà. Clar, per ell no és una finançació irregular per Duran Lleida, perquè és l'habitual, la que cobrin de la gent.
És la regular.
És la regular, exacte. Ells es financien mitjançant donar obres i a canvi cobrar unes comissions. I això no és irregular, té raó. No és irregular, és irregular pels mortals nostres, pels pobres que estem al carrer a la cantonada, que ve el senyor d'Hisenda i que perquè t'has descuidat no sé què et cobra 300 euros. No, vull dir, la veritat és que ells ho tenen regular i crec que el PP el mateix. Ara bé, jo crec que nosaltres hem de dir prou al tema, ja està bé, la ciutadania no volem continuar amb aquest rotllo, vull dir, no el volem de cap manera i si realment es demostra que aquesta gent ha cobrat d'això, com que ha mentit, igual que el Duran Lleida, també demano la dimissió d'aquesta gent, immediata.
Però a més ho tenen molt fàcil, perquè si surten avui amb les seves declaracions de la renda i claro, ho expliquen, que ho suposo que no hi hauria d'haver cap problema per demostrar que són innocents, entenc,
si
no?
No ho han declarat, perquè entre altres coses diuen que no han cobrat perquè no ho han declarat, clar, a més ja està prescrit, o sigui que pel cas Mas, totes aquestes coses van de conya per ells.
Vull dir, però... Això s'acaba, de fet, el 2007 o 2008, ja els 5 anys doncs, clar, són, i per tant està prescrit.
Per la qual cosa, escolta'm, és un problema d'essència política, amb la qual s'han omplert la boca dient que no havien cobrat res. Si ho han cobrat i es demostra, escolta'm, que pleguin i adeu, i canviem ja de política, i potser haurem de... La societat civil demano que comenci a organitzar-se per tombar aquest sistema i començar de dalt a baix.
Ja fa dies que ho demanes, Jordi, això.
Ah, perquè, escolta'm, no podem continuar així, és un continu. Quines tertúlies, són monogràfiques, vull dir, no...
Sembla la xarcuteria, això.
Sí, sort del Barça, que ens salva una mica el color, però a més...
Jo això de les coses, o certes coses que prescriuen, no sé, també et fa molta gràcia, no? Que dius, a veure, tens tota la informació de que això ha estat incorrecte, fraudulent o el que sigui, ja està, ja prescrit, cap un altre, no? No sé, hi ha coses que potser s'hauria de trobar un sistema de que quan hi ha unes estafes, unes estafes que ja no és que jo et robi la cartera a tu, sinó que d'alguna manera et roben el país, no? No sé, legalment no es deu poder fer, però les lleis també es fan i es desfan. No?
Exacte, les lleis es fan i es desfan, per tant, la llei de les prescripcions les pots canviar, però no hi deu haver molt d'interès doncs, per posar un termini més ampli.
Clar, és que tota aquesta llista que has dit potser seria més fàcil posar els que no hi estan implicats.
Aquí hi ha una justificació, que jo no sé fins a quin punt arriba, la justificació que donen que això no és una cosa irregular perquè és unes donacions per representació, per despeses de representació. És a dir, és la cúpula que té doncs, unes missions i unes funcions i llavors hi ha una aportació del partit en funció de les coses que se'ls encomana, de missions que se'ls encomana, i és una aportació per despeses de representació que, per tant, doncs, no formen part, entre cometes, d'un salari, d'un sou que hagi de quedar registrat i, per tant, que hagi de tenir. Això és el que suposo que la justícia haurà d'aclarir i haurà de veure doncs, fins a quin punt.
Però, jo faria un parèntesis. Sí. Recordem que les despeses de representació o dietes tributen també en l'impost sobre la renta, que el qual et pots deduir el que realment pots justificar. És a dir, cuidado aquí, que el tema està justificat des del punt de vista, digue-li ells, moral per aquest tema, però fiscalment ha de tributar.
Jo el que voldria és assenyalar un aspecte concret, és a dir, nosaltres disparem i penso que tenim doncs, tot el dret i de la classe política com està, entre cometes, i la paraula no és bona, emmerdada amb totes aquestes històries, però aquí hi ha, quan parlem de corrupció, hi ha els corruptes i els corruptors també. És a dir, l'aliança entre el poder econòmic i el poder polític, entre el poder empresarial, entre comés, qui són els que aporten diners? Són empreses amb nom i cognom que aporten uns diners als partits i aquests doncs els distribueixen discrecionalment amb els seus dirigents. Ara aquí hi ha una aliança, és a dir, que si aquí dins hi ha una irregularitat, el que sigui, no són només els polítics, sinó que hi ha algú que té interessos i que pensa doncs, que amb aquestes aportacions haurà poder treure beneficis de la classe política. És aquest trencar això, jo penso que és important. És a dir, la societat civil està també implicada aquí, no és només la classe política. Hi ha la classe doncs, econòmica, el poder econòmic, que també doncs, actua com a corruptors o com a col·laboradors necessaris de la corrupció.
És un gran tema. Però bé, trobem-nos en el
tinc
cas...
noms aquí, si voleu, ho dic perquè ja que hem dit noms de polítics. Luis de Rivero, Juan Miguel Villa Mir, també tenim Alfonso García Pozuelo, Pablo Crespo i Juan Cotino, que a més aquests estan lligats al cas Gürtel, i també surt en els comptes de donacions el nom Mercadona, que l'any 2004 i l'any 2008 va fer una donació. No, Mercadona, que es pot entendre aquí,
jo diria,
senyor Roig, probablement.
Diria sí, que és un tema molt, molt difícil, aquest tema que has encetat, i altament... engrescador d'averiguar les raons per les quals es produeixen. Però, per exemple, suposem el cas, i ara parlo sense ficció perquè, en principi, estaria immers jo dintre el secret professional.
Ei.
Suposa't el cas de que una empresa, jo tinc una empresa de construcció, no? I resulta que estic fent obra pública i, bueno, em donaven unes obres i suposem, no sé el que fèiem anteriorment, però porto 4 anys que no me'n donen cap. I tinc treballadors, i tal i qual, i clar, me'n vaig a l'administració i dic, escolta, com és que jo cada vegada que presento una cosa per un concurs em dieu que no? I què tinc que fer? Doncs pues res, home, parla amb el secretari del partit o el tesorer, i el tesorer pues, em diu, hauries de portar uns calarets per la campanya. Què? Què tinc que fer jo? Pregunto, què tinc que fer jo? Què sóc culpable jo o ells de demanar-m'ho? Aquesta és la qüestió clau del tema.
Jo,
ah, m'estàs imputant a mi per
dir
alguna cosa.
Denunciant-ho. És a dir, escolta, m'estan...
Però si no tinc cap prova, clar, si és que no.
Anar amb el caset, allà.
Ah, dic que anar amb el caset, ja em sembla ja fora d'allò, però si ho denuncio, ja sé segur que no en tindré mai més cap. Vull dir, obre, hi tinc 30 treballadors, soc 50.
Però aquí és allà on jo penso que la nostra societat està malalta.
Aquí està,
la nostra democràcia està malalta. I això hem de dir-ho, i des de baix, per això que llavors la ciutadania de rasa... es mira això i es troba impotent, és dir.
Però potser podrien fer allò de fer una rifa de vendre un pernil i de sortejar un pernil i que no comprin el pernil, després mira, ningú sap a què li ha tocat el número, no? Que no, això que dius tu, escolta, si vols que et dongui feina, doncs fes-me un donatiu.
No, darrere hi ha el que hem sortit aquí mil vegades, el tema del finançament dels partits.
Vull dir, clar, aquí està l'equip de la qüestió.
Una història que també és una altra cosa que la legislació no ha acabat d'aclarir, perquè no s'atreveixen, perquè tots hi tenen les mans brutes aquí
clar,
posades.
Però molts anys demanant-ho no es fa. El Tribunal de Comptes, pobres, tampoc. Aquests ja estan hasta el gorro dels partits polítics. El pobre xaval, cada vegada que fan oposicions al Tribunal de Comptes d'Auditors, cada vegada que fan al Tribunal de Comptes oposicions, agafen a fer els partits polítics els nous, perquè els vells tots volen fugir d'aquest tema, perquè això no hi ha números, els que presenten són altament ridículs, no suporten ni el 10% de les campanyes electorals, en fi, i els informes
estan,
són devastadors.
I estan implicats, bàsicament, els partits que anava a dir jo històrics, els que porten sí, molt de temps en la trajectòria, i per això que són més beligerants els nous partits, és a dir, els que neixen, perquè doncs estan lliures d'hipoteques del passat, que poden denunciar perquè doncs, no han sigut, no tenen problemes ni els han pogut tenir si haguessin volgut, perquè doncs, no tenen ni tenen el pes i la influència doncs, que es necessita, perquè la gent no paga així generosament, perquè sí, no és doncs les hermanites de la caritat que es donen aquests diners, sinó que és a canvi d'altres històries. Llavors aquesta implicació, això és el que hauríem de desemmascarar i s'hauria de denunciar, i cadascú tu que es vegi una capacitat dels partits de depurar. Però tothom hi està, com que tothom està implicat de la cúpula, tothom té algun roc amagat. I tothom diu, escolta, si tu em denuncies, jo tinc aquí sota el calaix una cosa que et podrà...
Que això és un comportament mafiós. Si tu parles, jo parlo, és el comportament propi del funcionament de les màfies.
Però baixíssim.
Sí, no t'ho dic com una crítica, ho dic... perquè és un retrat de si tu calles jo callo, l'home tra...
I si no, tu més, vull dir, quan hi ha l'acusació entre partits, a dir, tu encara més, ahir va ser doncs, la consulta, allò, debat del Congrés dels Diputats, doncs, quan el Rubalcaba li diu al Rajoy, escolta, li fa la llista, l'altre diu, escolta, molt bé que em dius això, però aplica tu la lliçó a casa teva. I hi som, vull dir... I això passa a Madrid amb els dos grans, i aquí a Catalunya doncs, és amb la nostra Convergència i Unió, que, doncs, que té els problemes, que van sortint. I per què el tema Palau no acaba de desencallar del tot? Perquè van encara doncs, sortint, ja, doncs, ara el Jaume Camps, no? Doncs, un exdiputat d'allò, que també queda tocat doncs, en pagaments de Ferrovial, i tot és finançament irregular.
Jo penso que tot plegat està lligat o està connectat, no? És l'actitud que parlaves tu, de dir, bueno, escolta, jo, el nostre partit, ara han sortit el Bárcenas, és igual, el de torn, en comptes d'encarar-ho, afrontar-ho i intentar donar explicacions i solventar-ho, doncs és això.
És que hauríem de fer molta neteja, saps?
Clar,
si
és
això,
que, doncs, que, no és que,
això dol molt.
És que aquí quedaria, aquest és el problema, no? Qui quedaria, llavors?
I el dubte de qui filtra la informació, amb quin interès, per què la deixa quin diari la deixa, per què surten segons quin dia...
Aquí això també és divertit, exacte,
és interessant veure qui publica, per què ho va treure al Mundo al començament i ara surt amb El País. El Bárcenas també té un altre problema, que em sembla que està implicat en el cas Gürtel. Aleshores es van movent cosetes i van sortint, com el cas Urdangarín.
I tens el tema Urdangarín, qui és l'abanderat de les acusacions al Mundo? què hi ha darrere dels interessos del mundo, el desig doncs, de l'objectivitat mediàtica, informativa i tal, o hi ha uns interessos que doncs, van apareixent, a la millor doncs, fi, s'especula no? doncs, la possibilitat de que el mundo vagi en contra doncs, del cap d'estat actual, ell vol un relleu ja, del Juan Carlos i sap que tot el que toca Urdangarín està afectant a la Casa Real i a partir d'aquí doncs pot petar tot. Ja veurem com acabarà això també. Potser no acabarà amb res, però la infanta Cristina està cada vegada més tocada i bueno, si el soci de l'Urdangarín s'ha guardat tots, perquè també és curiós, és a dir, habitualment, vaja, jo no sé què feu vosaltres, si jo els correus al cap d'una setmana, vull dir, intento perquè
és molt previsor, això, no?
És guardar, que és guardar-se rocs a la faixa.
És tenir una visió de futur.
Sí, però també és una consciència de dir que això no està, és net. No, i per tant, però...
Ho puc utilitzar.
Però ho puc utilitzar i em servirà. I aquí, doncs, allà on es juga, no?
Jo no els devia guardar, no? Devia tenir una memòria, no? Devia anar guardant-los, els devia amagar una caixa forta.
Tenia una bossa d'escombraries allà a l'entrada.
Jo no sé si el jutge pot exigir que n'aporti més el Torres, o és ell que...
No, el jutge el que pot és registrar a casa seva, agafar-li l'ordenador i tenir el disc dur. Si aquest disc dur està a casa de l'abogat, per exemple,
ja està, no per podrà
fer-ho en sa vida, podrà fer-ho. I exigir-li que entregui, evidentment no.
Ah, ja.
Cada un aporta les proves que creu convenient per la seva defensa, que és el que s'està fent en aquests moments.
Ja.
Jo d'aquest tema em preocupa moltíssim.
Tu en saps molt d'aquest tema, Jordi.
Em preocupa moltíssim ara.
No, però aquí vam avançar que anirien sortint amb petites píndoles. Sí, i de fet,
jo com encara queda molt, queda molt.
Jo sembla que vingui a escola aquí.
Té implicacions de la Casa Real, etcètera, etcètera. Però ja es veu, aviam. Hi ha coses que són evidents i que s'hauria de traslladar la realitat dels que estem fent les cantonades cada dia a aquests macrojutges d'això. I tenim la sort de que és un jutge que jubila en aquest cas i vol fer una sentència estrella.
I acabarà, si no, acabarà,
ja estaria arxivat això, eh?
Sí, acabarà la carrera...
Sí, l'acabarà amb això, suposo. Sí. Ell es va allargant la jubilació per poder estar aquí al front, home, pobre noi. I el trauran, igual el maten en una cantonada, tot estrany, aquí pot passar tot. Ara bé, aquí, amigo, que em preocupa de veritat en aquests moments és els 8.100.000, que està molt hàbilment redactat, en base a ser solidari, és a dir, com qualsevol dels dos que ho pagui està coberts els dos, perquè és la devolució del que en principi han desviat. Clar, qui ho pagarà, això? A mi m'agradaria saber d'on surten els calés i, concretament, si realment es ven la casa i qui vull saber qui la compra, però realment saber qui la compra, etcètera, etcètera. Me temo...
Realment o reialment?
Realment, sí, clar, perquè és que una mica de rei, el cosí ja no podrà sortir perquè és molt descarat, haurem d'utilitzar algun altre.
Jordi, tens moltes curiositats.
Sí, perquè clar, aquests 8.100.000, doncs, igual els paguem entre tots.
Que és la fiança que els hi han demanat, per explicar-ho, a Iñaki Urdangarín i el seu soci Sant Cugatenc, Diego Torres, que tenia una casa aquí.
Aquesta fiança cobreix la responsabilitat civil.
Té una casa aquí, Diego Torres.
És que Sant Cugatenc, sí, de fet, un dels aspectes que va sortir del cas és que Diego Torres havia rebut presumptament diners per part d'Urdangarín per comprar-se una casa aquí a Sant Cugat. Ho vam explicar, una casa
i l'Urdangarín buscava quan volia canviar de casa, buscava
sí,
per Sant Cugat,
però al final no ha caigut a Sant Cugat.
Continua vivint a Pedralbes o no?
Sí, casa, sí. Aquesta casa mencions. Sí.
Ah, no ha marxat? No. Creien que volien baixar el nivell de vida?
No, sí, però estan buscant però no ho troben, pobreta de la nena, no li acaba d'agradar res.
No sé si ho vaig explicar, hi ha un que ha fet un llibre.
Sí.
I que es veu que, no sé, devia estar camuflat en algun lloc perquè diu que explica una conversa entre l'Urdangarín i el príncep. I el tracta, l'Urdangarín i el príncep el tracta de senyor. I li demanava, senyor, és que jo no puedo pagar les hipoteques. I el príncep deia que això era el problema d'allò, diu que jo quan no me casé con la Cristina, que el rei me dijo que donde no llegara yo ya llegaría él. I jo dic, bueno, aquest que ha escrit el llibre...
Però això passa en totes les famílies.
Devia estar darrere la cortina, no?
Això passa en totes les famílies, que si el gendre té problemes, el sogre...
Doncs el pobre es queixava perquè no arribava a pagar les hipoteques.
Home, la caseta que tenen a Pedralbes...
Tenen quatre fills, no? Doncs això té el seu... És una despesa.
Ja van comprar en previsió,
sí, sí,
no?
A més, vull dir, hi ha moltes coses, vull dir, hi ha coses que, no sé, a mi crec, i no ho sé segur, però em parlaven, quan jo fa molts anys que estava a Platja d'Aro, de la compra per part de l'Iñaki i de la Cristina d'una fabulosa finca a l'Empordà. I la gent que ho deia era gent, jo crec que coneixedora d'aquell mercat, almenys, no? Aquesta no surt mai. Mai.
O sigui, està descatalogada.
Surten uns pisos a Mallorca.
Està descatalogada. Està en nom del fill.
I aquesta d'aquí, perquè la premsa està a la porta, vull dir, aquesta no podem dir que no és d'ell. Però m'agradaria saber exactament com es paga, perquè, aviam, jo també interpreto que jurídicament, si la devolució dels calés s'efectua, la condena no pot ser excessivament alta.
O sigui, tu robes o fas malament les coses, o tens uns diners, ho tornes i quedes net.
És un atenuant important. És a dir, si tu... No, net no, però és un atenuant important. El fet de que jo vingui aquí a Ràdio Sant Cugat, agafi...
els aparells de ràdio.
Els aparells de ràdio, i després ho torni amb calés o els mateixos aparells, és un atenuant. És cert que l'atenuant... sol ser quan és de manera voluntària, ve a ser el cas Millet, l'abogat del Millet és també déu-n'hi-do el bo que és. És a dir, ho torna, per cert que ja no és abogat del Millet, no sé per què, però bueno, vull dir, sí que és molt bo perquè ho va tornar voluntàriament, amb la qual per això no va entrar a la presó. És a dir, aquí no es tracta de la devolució voluntària, sinó forçosa, si no t'ingresso a la presó. L'atenuant no és tan gran, però continua sent un atenuant.
Però tornar-ho quan? Perquè si tu robes una quantitat de diners...
No sé quin dia.
Sí, una setmana.
I ho tornes a cap de 10 anys, els has pogut invertir...
No, però ell ja ha calculat 6 milions, que és el que va...
Amb els interessos.
I 2.100.000 d'interessos. Això ja no ho ha fet malament.
Ara, això és bo veure com han de negociar la parella que estan a matar, no sembla?
Bueno, jo tinc informacions de que realment el que s'està dient és que ho pagui l'Iñaki.
Ja, però està clar, l'altre pot dir que no i tots dos...
Bueno,
doncs
l'altre està a la presó.
Clar,
el Torres
aquí,
ja està d'acord.
Aquí clari... el Torres està d'acord.
Ah, aquí està. El que està i, vale, si he d'anar a la presó hi anem, però ell també hi va. Però bueno, jo diria que els que som del carrer, quan tenim una empresa i som membres d'un Consell d'Administració, els culpables som tot el Consell d'Administració, perquè realment les derivacions de responsabilitat d'Hisenda i de Seguretat Social no miren si tu manaves o no manaves, et fan la derivació de responsabilitat i... És a dir, el Consell d'Administració és un òrgan col·legiat que és responsable de tots els actes. Ara bé, en el cas de la Fundació NOS, no. És a dir, ara hem agafat el secretari, aquest era el tesorero. Escolta'm, si aquest senyor no mirava o mirava una altra cosa, és el seu problema. Tenia que haver mirat on anaven els fons perquè era el tesorero. I la nena és vocal. En conseqüència, també té que estar implicada. I ja està. Més clar, l'aigua, perquè els humans estem implicats quan estem al Consell d'Administració. Ara, ells que són divinos, no. Clar, què passa? Un era el tesorero i ell era vocal. Escolta'm, aquí tots han de pringar.
La nena. M'ha agradat això de la nena.
La nena, sí. Clar, al fons és la nena, no? La nostra sí, nena. Jo sí, la mantenc sí, una sí, part sí, petita, ja, però...
Ja. Sabeu aquell militar canari que va fer tot un escrit dient, carregant-se a tot l'estament
militar
i del govern, que resulta que jo no el coneixia, ho vaig mirar per internet, diu que el 90 el van expulsar. Bueno, aquest té dos llibres escrits, i ara l'últim, ho vaig xafardejar per allà, escrit un que es diu El rei que no amava los elefantes. I diu que com que o sigui que li fan boicot, es pot baixar per internet. Jo me'l vaig baixar en format PDF. Ja el tinc allà un dia d'aquests, el començaré a llegir els capítols i un dia... Déu-n'hi-do, com deu descarregar, perquè si amb aquest escrit que va fer, diguem, apoyant la independència de Catalunya, es veu que amb els reis tenen una simpatia que no vegis, perquè la monarquia està caient, però amb uns nivells de descrèdit.
Aquí s'ha de veure quina operació.
Bastant considerables, això, no? Això, perquè, a veure, a part, bueno, perquè tot apunta que aquest Urdangarín alguna cosa té entre mans, no?, i la nena. Però la resposta de la Casa Real també, i ara amb aquest,
l'assessor aquest,
aquest
el tutor,
secretari, secretari de les,
secretari de les infants, les infantes. Que dius, bueno, és que això sembla allò de l'efecte dominó, no? Va sortint pam 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 pam, s'ha destapat la caixa dels trons.
Jo em pregunto
trons,
si
no?
Tot això ja ha existit sempre i una mica el nas de la gent doncs ho diu i ara aflora, diguem-ne.
Probablement.
És la merda que va per les clavegueres i de tant en tant, doncs, no saps què passa, un terratrèmol i surt a fora i llavors fa una pudor tremenda.
Que
però que no
coses,
és nou la realitat aquestes
aquesta. Aquestes coses no crec que s'improvisin. Ja deu formar part del tarannà, no?
Sí.
Bueno, jo faria una consideració a l'aire. És a dir, tant el príncep com el rei i similars, aquests tenen immunitat. És a dir, no se'ls pot acusar. És a dir, feien el mateix o no? Jo crec que el nen, el gendre, va aprendre doncs, del que feien a casa. Vull dir, i de fet, ell doncs, ja s'ha vist que el rei presentava amb els polítics perquè li fessin, li donessin alguna cosa amb l'ordengarín. Vull dir, doncs, la primera vegada que he sentit que el rei demanava algun regalet a alguna empresa. Vull dir, no, que sigui un cotxe, que sigui un no sé què.
Sí, que no té prou per...
No, però no sé quants cotxes tenen. Tenen una friolera sí. De cotxes que és espectacular.
Una setantena i ara els han retallat. Sí, no sé molts ajustos dels pressupostos.
Sí, sí.
Una mesura que ha presentat el ministre d'Economia, Luis de Guindos, el govern limitarà les hipoteques a un màxim de 30 anys i reduirà a la meitat l'interès de demora. El ministre de Guindos augmentarà el nivell dels beneficiaris per aconseguir la dació en pagament. A més, els desnonats podran reduir la hipoteca si el banc ven l'habitatge amb beneficis. Sembla que volen reformar així la llei hipotecària per relaxar les exigències de taxacions, interessos de demora i intentar posar alguna mena de límit, potser tard, al tema de les hipoteques, perquè a vegades fa uns anys escoltava gent que s'hipotecava per 40, 50 anys. Sembla que vulguin posar un límit en aquest aspecte, tot i que sembla que arriba una mica tard. No sé com han vist aquestes mesures. Sembla que a poc els governs van fent algunes passes per intentar posar solució a la situació de moltes persones, sobretot els desnonats que es veuen obligats a marxar de casa. No
però
sé
això
si...
té efectes retroactius? És a dir, això a partir de quan, si és que s'acaba aprovant aquesta llei, si és que s'acaba aprovant, és a dir, quan comença a entrar en vigor? I a qui afecta? És a dir, si aquí hi ha uns pactes escrits i firmats entre l'entitat bancària i el ciutadà, dubto que una llei posterior doncs, pugui canviar el pacte aquest. És a dir, aquí hi ha d'haver un altre tipus de pacte, jo penso, amb les entitats bancàries i bueno, amb la força que pot tenir l'Estat o això per dir, doncs, escolta, aquí ens ho hem de replantejar.
Home, una de les normes que sí podria afectar a partir de la publicació seria la dació en pagament. Perquè això no està previst en les escritures hipotecàries. Si això ho fem per llei, que és obligatori acceptar la cessió en pagament, no haver donat aquestes hipoteques, aviam, és que al final...
No, per això anava també el límit de 30 anys, no? A vegades donaven hipoteques que eren autèntiques esclavatges de 40 i 50 anys.
Bueno,
també era...
Estil Japó, no? Que es passen les hipoteques d'un...
Bueno, de fet, ja té un cert sentit, eh? Vull dir, si realment baixes la quota, doncs té un cert sentit. La casa es traspassa amb la hipoteca perquè valia el valor. Ara, el problema és que tenim hipoteques superiors al valor de la casa. Aquest és el gran problema actual.
I això no... No es veu que canviarà, encara.
Sí, que primer, és que no sé, primer hauríem d'averiguar no si hi ha una mà negra aquí, en aquest país, per carregar-s'ho tot i seguint amb la línia, vull dir, no sé, un cop d'estat o el que sigui, no en tinc ni idea, eh? Alguna finalitat hi ha, perquè jo no crec que la gent sigui tan tonta. El tema de l'atur, tenim un atur de 6 milions, ja vam fer el seu dia els pactos de Toledo, vam fer les bonificacions a la Seguretat Social per 2 anys per a les empreses que contractin aturats. Crec que això va donar un resultat espectacular. És a dir, ho hem fet aquí a aquest país, és a dir, no hem d'anar fora a mirar-ho perquè no sabem anglès i no sabem traduir. No, ho vam fer aquí amb legislació espanyola. És a dir, per què no ho fan? És que per què no ho fem? O ho fan, vamos, perquè ara ja ho fan. Per què? Si allò va ser un resultat espectacular, si és més barat que no cobrar la Seguretat Social d'un nou treballador que no pagar-li l'atur, que no ho veiem, això és una cosa tan elemental. I per què no ho fan? Jo crec que tontos no són, a veure, una mica vividors sí que són, però vull dir, deixem-ho aquí, però tontos no, eh? Vull dir, són gent amb certa capacitat, i si no hi ha molt assessor... Si no es vol fer, és per alguna cosa. I llavors, clar, no vol fer perquè volem empobrir molt la societat, volem que la societat es vagi cremant, que tot vagi malament, que l'ataqui frontal al rei. És a dir, jo crec que tot ho volem carregant-ho Per amb quina finalitat? No ho sé.
Per provocar el desgavell general.
Clar, no? Jo crec que sí, la separació d'aquí.
És possible.
Que
vingui el Milan del Bosch, de torn.
Va, no, algú així, o així, si no, militars... o econòmicament, perquè, va, el millor és, no sé...
Aquí el caldo està abonat per el que se podria dir allò, un lideratge populista, és a dir, que comenci a desbarrar i a dir, doncs, això fora i tal, i faci un agafi el crit de l'emprenyament que té la ciutadania i dir això, que tampoc és veritat, no hi ha fórmules màgiques per arreglar això, que no és fàcil, i el context europeu doncs condiciona moltíssim, però que hi pot donar peu això a que surti algun tipus de proposta política d'il·luminats, d'il·luminats interessats i demagogs.
Alguna posició que no sabem veure.
Amb interessos darrere també, doncs, que saben que hi podran sucar i que poden abonar-ho, doncs, tot d'anar-ho preparant. Aquest és l'interrogant que tenim, no?
Un Berlusconi,
sí,
per entendre'ns. Sí. Simplificant o marcant distàncies.
Sí, no ho sé.
O un Mario Conde, vull dir, en el seu moment, que no va acabar de quallar, però hi ha un tipus de personatges... Ja no diem
el militar,
un Ruiz Mateos acompanyat d'algú.
O el militar, jo no deixaria el militar a part.
És difícil, potser. El militar en el context europeu és molt difícil, potser.
Sí, bueno, no sé.
Però els militars poden actuar a l'ombra, diguem-ne, i tenen el personatge de palla que pot...
No sé, però no acabo d'entendre coses elementals que no es facin.
Un il·luminat és un il·luminat, i si és un militar il·luminat encara ho deu ser més, i com que Espanya és una gran això, doncs no sé.
És un tema que no sabem, vull dir, però algú raro passa aquí, no pot ser això, no pot ser, les actuacions dels sindicats tampoc són coherents, estan provocats per fora, no pot ser que en aquests moments estiguin bé Fitur i tenen l'aeroport fet una merda, no pot ser això, és una llei de vagues, no volen fer-ho, dius, no, escolta'm, tots aquests tinglados, no, algú... No hi ha interès, perquè mira que és fàcil d'arreglar el tema, però no hi ha interès. No hi ha interès d'anar traient casos de corrupció, cada vegada més desprestigi de la política, cada vegada pitjor, més aturats. El Guindos pobre va dient que repartirà entre tots el dèficit.
Però, home,
aquest és un bon noi, però ve Montoro i diu, no, clar, perquè ens volen ofegar econòmicament.
Sí, està d'això... Vaja, jo he llegit alguna cosa més confidencial, que està decidit a Brussel·les ja, la flexibilitat del dèficit d'estat, i que això repercutirà a les autonomies. I això s'ha fet saber ja en els partits polítics catalans a Madrid, se'ls ha fet arribar de dir, escolta, això no es pot dir encara, perquè, doncs, per l'imatge del món financer i tal, però això a finals de febrer doncs es concretarà.
No, que Espanya tindrà una flexibilització, sí, però el Montoro tenia la idea de que les comunitats no.
Sí,
llavors,
però...
Llavors, no tingués l'estat central...
De moment no ho pot dir. Es veu que el tema és aquest, però
sembla que ho posa d'algun lloc, que el socialista em sembla que demana la dimissió del Montoro.
Sí,
I dies enrere...
Dimissió,
és igual.
Mira, quina estem fent cada dia.
Per demanar-ho, sí.
Ostres, aquí sí quan se m'ha fet llista de les que hem demanat. Vaja.
El que anava a dir, que tu dius que és molt fàcil, no deu ser tan fàcil, perquè no es fa això, no? Dies enrere sentia... Clar, jo no en sé massa de tot això, però que el de Guindos i el Montoro es veu que estan picats.
S'estimen molt,
no? Sí. I que això ja algú li va dir en el Rajoy quan anava a posar, que el Rajoy va dir que no hi havia cap problema, que ell ja posaria pau. Doncs així estan, no?
En un govern sempre el que està al damunt li agrada doncs, que hi hagi, doncs, que després pugui fer una funció mediadora, entre cometes, d'autoritat superior i tal. Però el bo i el dolent hi és sempre, doncs, en qualsevol govern, i això doncs funciona.
Sí, però aquí potser estan una miqueta molt protagonistes.
Sí. Per distreure'ns a nosaltres els tontos ciutadans. Un fet de tontos.
Ostres, sempre me'n vaig molt desanimat,
No pot ser, no pot ser.
És que hauríem d'haver acabat amb el Barça, jo crec.
No, jo ahir vaig veure un moment de fent zapping al Motos, amb un tal Fernández, que és un tio de maratón que anava segon, i un pobre home negre i tal va pensar que ja havia arribat a la meta, i ell hagués pogut arribar al primer. I ell va parar i li va dir amb el negret, escolta, que no és aquí, és en allà, i el va acompanyar fins a allò. Aquest és una bona notícia i és un exemple amb l'enfado de l'entrenador, eh? Això
sí. Home, si es va deixar perdre l'ocasió.
No vau veure el Barberà allí?
No.
Doncs també...
Vèiem el futbol.
Ah, clar.
Sí, escolti, anem de marxar. Carles Cabanes, Josep Maria Balcells i Jordi Pilla. Fins la setmana vinent. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies. Adéu. Adéu.